Doncs a ritme d'Estrambòtic News comencem una setmana més aquest espai amb Raül Riera. Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem, Raül?
Bé, bé, bé.
Doncs vinga, ens posem el barret d'Estrambòtics.
Vinga, som-hi.
Perquè no vegis com està el món, eh?
Sí, sí, sí. Ja
passen tot, unes coses.
Sí, sí,
és que és increïble.
A vegades dius, m'ha passat això, això no pot ser que em passi a mi, i, doncs teniu en compte que sempre, sempre, sempre hi ha algú que li passa alguna cosa pitjor.
I pitjor, però pitjor. Molt pitjor. Mira, en principi el titular no passa res, no? Val. Residents d'un edifici deixen una nota per sorolls molestos.
Val, bé, fins
no?
aquí.
Però clar, li deixen a un veí que va morir fa 2 anys.
Ahà.
Aquí ara hauríem de tenir Ostres. Musiqueta d'aquesta misteri. Eh?
Sí, clar. O la nota...
Sí, clar, a veure què ha passat aquí, no? Dius, clar. Com pot ser això? Doncs a veure, viure en un bloc d'edificis doncs té coses bones i coses dolentes, no?
Sí.
Estàs d'acord, no?
Sí, sí, fins aquí d'acord.
Vinga. Doncs entre aquestes últimes dolentes, sens dubte, hi ha els sorolls.
Sí, sí, sí.
Jo no em puc queixar amb aquest aspecte al meu edifici, però no tothom pot dir el mateix.
Bé, jo no puc dir el mateix.
Exactament. Perquè hi ha veïns que són molt escandalosos i molt molestos i que, doncs, treuen de les teves caselles. Això és així.
Sí, és així, és així.
Això és així.
Sí.
I de vegades, doncs, sense ser conscients d'això i sense moure ni un sol dit.
Ah.
Això no ho sabies tu.
No, això no.
Doncs això és el que ha passat en un bloc de pisos on els residents, farts dels desagradables i continus sorolls d'un veí, han decidit deixar una nota alertant dels seus sorolls molestos que provoca.
Bé.
El problema és que l'habitatge d'on venen està deshabitat. Doncs l'inquilí va morir fa 2 anys.
Mare meva.
Clar, fa una mica de por perquè això, a veure... Diu que s'escolta com rebota una boleta metàl·lica o pesada al sostre.
Mare meva.
I altres veïns no han dubtat en compartir la història i la nota al Twitter, no? On no han tardat en sorgir doncs, tot tipus de teories.
No, clar.
Amb les que intentar explicar aquests sorolls tan estranys. Diu, hola. Tots els matins d'hora i algunes matinades s'escolta com rebota una boleta metàl·lica o pesada al sostre. Així comença la queixa que està escrita a mà, eh?
Clar, sí, sí.
No sé si tindràs mascotes, però et demano, si us plau, que llegeixis això, ja que el soroll que genera és pesat i molest, fent que ens despertem amb aquesta boleta rebotant.
Déu-n'hi-do, eh? Que, clar, és que això és demostrable, perquè clar, si et despertes cada dia amb això, amb aquesta boleta...
Clar. Diu que és com si estiguessin colpejant alguna cosa de metall, no? Però que són les canonades d'aigua. Teories paranormals a part, alguns usuaris han explicat les seves experiències amb aquests estranys sorolls en pisos on no hi viu ningú. Una d'elles sembla que ha trobat la solució més lògica.
Val.
Diu, li vaig deixar la mateixa nota a la veïna i després vaig descobrir que aquell soroll es diu golpe de ariete.
Ah,
i succeeix en una banda d'edificis. És com si a dalt hi estiguessin colpejant alguna cosa de metall contra el terra, però que en veritat són les canonades d'aigua.
Clar, és que clar, les canonades segons com siguin, no? Allà...
Clar, sí, però tot i així... dius, val, el misteri està resolt, val.
Sí.
Però molta gent diu, no, això són coses d'esperits.
Sí, sí, pot ser.
Fantasmes o altres successos paranormals.
El senyor està jugant amb una canica al seu pis.
Clar, clar, no ho sabem, això. No se li pot preguntar al senyor.
Potser és un ratolí, no?, que està jugant amb una bola.
Clar, però també cada dia de matinada, al matí ben aviat o a la matinada, alguna cosa estranya està passant aquí.
Home, jo primer trucaria a manteniment, que miressin
Jo trucaria als caçafantasmes,
sí.
Directament. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Que anessin allí a buscar la boleta. O el senyor que tira la boleta.
També.
No sé, però a mi no faria gens de gràcia, eh?
Que suposo que li van deixar la nota perquè picarien i picarien al timbre
i no contestaven. Ningú, i duria a dir, aquest senyor està jugant amb la boleta i no ens vol obrir
no
la porta.
No vol obrir, clar.
Però es veu que sí, que allà no hi ha ningú.
Que clar, no volia obrir, no, és que no podia obrir,
no,
clar.
No, no.
Déu-n'hi-do. Bé, la Sònia, parlarem d'un noi, un jove, que té molt de temps lliure i que vol dedicar tot el seu temps a anar al cinema, i dius...
Ah, molt bé, és una bona iniciativa.
Bona iniciativa, molt enriquidora.
Sí, sí, sí.
Tot això, si no fos perquè ha anat a veure sempre la mateixa, o sempre, els últims mesos des que es va estrenar la mateixa pel·lícula. I diràs, quantes vegades es pot veure una pel·lícula sense arribar a avorrir-la?
Avorrir-la de per vida.
De per vida, sí. Doncs aquest noi l'ha vist, ha vist aquesta pel·lícula, sí, diguem quina, 292 vegades. Sí. Això què comporta? Bé.
Això comporta que estàs una mica...
Sí. Clar, hi ha molts fans...
Li falta un puntet.
Clar, hi ha molts fans de moltes pel·lícules.
Sí, clar. Sí.
Que, doncs, el típic, no? Fans de Star Wars, d'aquestes, no? Mítiques pel·lícules, sí, que hi van molt al cinema i que van dos, tres, quatre vegades inclús a veure la mateixa pel·lícula.
Sí, però gairebé 300...
Però 292 vegades, em sembla al·lucinant. Doncs aquest noi, que es diu Ramiro Agustín Alanís...
Ui...
Que, doncs, la pel·lícula a la qual ha anat a veure és la de Spider-Man, No Way Home, val? Sí, sí.
Ai, Ramiro.
I diu que va dedicar 30 dies i més de 3.000 euros en entrades. I això sí, doncs, com a mínim li ha valgut el rècord Guinness,
sí,
en anar a una sala de cinema a veure una mateixa pel·lícula repetidament.
3.000 en entrades i crispetes i beguda a part.
Sí, perquè aquí posa 3.000 euros en, més de 3.000 euros en entrades.
Sí, sí, clar.
Així que bé, és un jove d'origen mexicà que sí, resideix a Florida, als Estats Units, i que bé, doncs, que s'ha superat a si mateix, val? Perquè va millorar el seu propi rècord Guinness com la persona que més vegades havia vist en el cinema la mateixa pel·lícula. En aquesta ocasió el film va ser, com dèiem, Spider-Man No Way Home. El jove, doncs, que va veure aquestes 292 vegades entre el 16 de desembre d'aquest passat 2021 i el 15 de març. Així que... Déu-n'hi-do. I diu... el millor és que diu al seu Twitter: soc oficialment assombrós. Val? És a dir, clar, aquí jo crec que és una miqueta amb les paraules de que a Spider-Man, a un d'ells, li diuen amazing. Llavors jo crec que aquí juga una miqueta amb aquestes paraules, no? Però doncs bé, ho va publicar tot orgullós a l'Anis, al seu Twitter, de que havia batut aquest rècord. I bé, no sé jo si és per tant... Jo he vist la pel·lícula i està molt bé, eh?
Sí, però més, doncs, tu la veuries tantes vegades?
No. Uh-huh. No, òbviament no. O sigui, hi ha 50.000 pel·lícules per veure altres
coses. I tu gastaries més de 3.000 euros?
A veure, si sobra els diners i vols i t'agrada molt el cinema, em sembla molt bé que et gastis més de 3.000 euros en el cinema, però mirant altres coses, no?
Home, és que una pel·lícula només, és que ja se la deu saber de memòria.
Home, clar, és que s'ha de saber tots els diàlegs.
Tots els diàlegs se'ls sap i ara passarà això i ara passarà... Igual espera que canviï el final.
És que ja veure la mateixa pel·lícula tres vegades en un mes, per exemple...
Ja no té gràcia.
No, la tercera vegada és a dir, bueno, no sé... Però potser en un any, no? Però...
Ramiro, felicitats. Felicitats, sí, felicitats per haver guanyat el rècord Guinness.
T'ha costat 3 més de 3.000 euros.
T'ha costat molts diners, uns quants diners. I la pel·lícula jo suposo que ja no vols veure-la mai més a la teva vida. Que l'has avorrit.
No, no, no.
Vull
no
pensar sé. Jo que l'ha avorrit, no sé.
Jo no sé si la tornarà a veure, però bé. Diu que el Joa va decidir superar aquest rècord en honor a la seva àvia.
Ah.
La pobra àvia no sé quina culpa tenia.
No.
Que clar, es deia
no sé.
Juani.
Sí.
Que va morir el 2019 abans de que aquest jove doncs, aconseguís la seva primera marca. Per intentar aquest nombre peculiar va decidir trencar-lo novament per un ampli marge. Es veu que l'anterior estava 88 vegades menys al cinema. Havia estat 210 vegades.
Només?
No? 200, sí, més o menys. Així que...
Molt bé, aneu al cinema.
Aneu al cinema, gasteu-vos diners en el cinema per la cultura, sempre està bé, però jo us recomano que...
Que varieu.
Doncs, sí, varieu. Que hi ha molta oferta.
Sí, sí. Doncs fixa't què ha passat, que un jove perd l'autobús i què fa?
Què fa? Corre darrere.
No, no, s'asseu al mig del carrer per impedir que passi l'autobús.
Però si l'ha perdut ja ha passat, no?
No, no. No el deixen pujar.
Ah, val.
I el que fa? Se senta davant, al carrer...
Però pues si no em deixes entrar, tu no passes.
Això ha passat a Barcelona, eh?
Ah, sí?
Això no anem gaire lluny, eh?
Ah, mira.
No, no, no. A veure, perdre l'autobús és una cosa que, a més de molestar, doncs, genera frustració,
sí,
i també empipament amb un mateix, no? Més quan aconsegueixes arribar,
i just
però el conductor diu que no t'obre la porta perquè ja és tard.
Clar, això,
el conductor
això,
també una mica no, de mala...
Això fa molta ràbia, o sigui, no et costa res.
Perquè
un
això
segon.
Ens ha passat a tots alguna
sí,
vegada, eh?
Sí.
Pèrdua de temps, esforç en córrer, doncs, de forma aquella insufrible per arribar, i més frustració quan ja ho tens allà i finalment se t'escapa.
Ara, això és molt
doncs això és el que va dur-hi a pensar aquest jove de Barcelona, que va decidir mostrar el seu rebuig de la manera més visible possible. Es va seure a meitat de la calçada per impedir el pas de l'autobús que acabava de perdre.
Molt bé.
Això va ser el barri de Sagrada Família, concretament. Una sentada en senyal de protesta que va ser immortalitzada per un veí, només un, Isra, qui no va dubtar en compartir-la a les xarxes socials, explicant el que havia passat i on el debat no s'ha fet esperar. Hauria el conductor d'haver deixat muntar l'autobús al jove
sí.
o, un cop aquest passa de la seva parada tanca les portes i és impossible.
Home, a veure, jo crec que si estàs a la parada, encara pots tornar a obrir. Si ja has avançat uns metres, no.
Doncs aquest l'Irra va dir, acabo de veure un com un s'ha assegut enmig del carrer en protesta perquè el conductor de l'autobús no li ha obert les portes fora de la parada.
Fora de la parada, val, veus? Això ja és que ja hauria avançat uns metres, potser estava en vermell clar. I va dir, vull pujar-hi ara.
Clar. El conductor li ha fet una foto i quan ha pogut ha canviat de carril i ja està.
Ah, molt bé.
I el va deixar allà.
I allà assegut.
I s'ha acabat la performance.
Pues, mare meva.
Després ha fet una crida perquè el jove manifestant es pronunciés i expliqués la seva versió dels fets. Doncs això ha aconseguit més de 30.000 likes.
I no tenim declaracions d'aquest jove?
No.
Vaja.
Mentre que el debat a la xarxa continua entre aquells que se senten molt identificats amb el jove i el que ha pogut sentir, i aquells que defensen el conductor per ser un simple treballador que compleix amb les normes.
Sí,
clar, també hem d'entendre aquest conductor, el jove l'entenem, sí. Però també el conductor no.
Sí, jo entenc el jove i jo o sigui, seria de ferm defensor del jove en cas de que el senyor tanca la porta i encara no s'ha mogut. Però un cop ja mous l'autobús ja, i ja no estàs a la parada, tu no pots tampoc parar l'autobús en qualsevol lloc de la carretera, no? Llavors ja, si surts d'aquesta parada, ja aquí ja defenc el conductor.
Sí.
Ara, és veritat que hi ha moltes vegades que ho fan això els conductors, eh? Arribes allà, et tanca la porta, venga, i es fan els longuis mirant endavant i saps?
Que té una mica de mala llet.
Sí.
No, s'ha de ser empàtic.
Exacte.
S'ha de ser empàtic i si pots ajudar els altres, doncs els has d'ajudar, escolta.
Sí, correcte.
Però vaja, aquest també, vaig agudits, de seure's allà al mig de la calçada.
No? Se l'ha jugat també, perquè...
Home, t'imagina que ve que no, algú adelanta l'autobús, no el veu i
exacte.
Se l'emporta, eh?
Exacte, sí.
A més, com està el trànsit a Barcelona.
Sí.
Però, en fi.
Bé, ara parlem d'un altre... d'un noi, un senyor, en aquest cas, de 60 anys, que va anar al dentista, no?
Sí.
Molt normal, no? Diu que aquest senyor doncs, havia de fer un empaste.
Un empaste.
Doncs això, a les dents, no? I bé, doncs fins aquí una intervenció molt habitual en un dentista, no? Doncs bé, què és el que va passar? Doncs que aquesta intervenció es va complicar i va acabar sent operat per extreure una broca que es va empassar.
Ah, molt bé.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Diu que aquesta broca va arribar tan a dins del seu pulmó que no va poder ser tret amb una endoscòpia. Diu que empassar-se la broca d'un dentista no és una cosa doncs, que passi tots els dies, no?
Sort.
Sort, sí, perquè ara... I jo sort que més o menys he enllestit totes les intervencions que tenia ara per fer, perquè ara, si no, ja m'ho hagués pres d'una altra manera.
I tant.
Diu que Tom Jossi, un home de 60 anys, va anar al dentista per fer-se un empast, no? Sí. En un queixal i va acabar en un quiròfan perquè li extraiessin l'objecte metàl·lic que va aspirar i que es va instal·lar en un dels seus pulmons. Doncs bé, aquesta situació de Tom Jossi va ser... va anar de menys a més després de que el dentista li digués que s'havia empassat la broca amb la que li estaven perforant el queixal per empastar-la. I bé, doncs el pitjor, que unes hores després el pneumòleg li deia que tenia que operar-lo i que s'arriscava a perdre part del pulmó. Diu, ni tan sols vaig sentir com baixava aquesta broca. Diu, tot el que vaig sentir va ser tos i quan li van fer una tomografia... diu que es van donar compte, diu, no te'l vas empassar, el vas aspirar. Sí, que encara és pitjor.
És aspirador, l'home.
Sí. Encara és pitjor, diu. I bé, doncs, segons l'especialista, l'home, el tossí, va aspirar aquesta eina dental, de més de 2 centímetres i fins que va entrar al seu cos instal·lant-se en un dels seus pulmons.
M'estic marejant, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, però una cosa, si va tossir, sí. Què tossis cap a dintre?
Però clar, tu quan... Fixa't que just abans de tossir fas...
I va ser aquí, va ser aquí.
Clar, tu agafes aire, no? Sí, llavors sí, va ser llavors aquí va ser quan aquí. Se la va empassar. Diu, bé, el pneumòleg...
Clar, la va aspirar, de fet la va aspirar.
La va aspirar, sí. Diu que el pneumòleg, que també té les seves declaracions i tot, aquí home, als clar, Estats Units, no fa... quan ho fan bé.
Ho fan bé tot. Sí.
Declaren tots. Diu que la petita broca es va introduir a tal profunditat que els endoscopis normals no podien atrapar-la. L'home va explicar que li van advertir de que si no es podia assecar, es podia treure, assecada podria assecar-se, no, de treure, part del seu pulmó hauria de ser, doncs, s'hauria d'extreure així, doncs, mitjançant una operació. L'especialista i el seu equip mèdic van decidir provar un equip més modern per extreure l'objecte que està dissenyat per la detecció, un equip que està dissenyat per prevenir el càncer, no? El vídeo de l'exploració mostra que l'equip mèdic va poder navegar per les vies respiratòries fins a, perquè hi ha vídeo i tot, fins a trobar la peça de perforació dental i treure-la sense, doncs, finalment danyar el pulmó de Shotzi.
I la van emmarcar? I de record o alguna cosa?
Home, aquest senyor té fotos, vídeos, té de tot.
Té de tot, eh? Sí, la intervenció sí. Una passada.
I bé, doncs, l'home que ha explicat als mitjans la seva alegria, com no sí, pot ser d'altra sí. manera, després de despertar de l'anestèsia, diu que mai havia estat tan feliç com quan va obrir els ulls i va veure el metge amb un somriure sota de la seva mascareta.
I la broca.
Sí, sí. I diu que estava movent un petit recipient de plàstic amb la broca dintre.
Ah, veus, clar.
Diu que, a més, diu que aquest senyor, Joshi, diu que guarda aquesta broca en una estanteria de casa seva i diu que, doncs bé, que ja està millor que, òbviament, que el seu pulmó.
Aquí volia arribar jo. En una estanteria no. Joshi, emmarca-la.
Sí, 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 jo també.
Emmarca-la en vidre i que recordis aquell... que estàs viu. Sí. Vaja, que estàs viu. Sí, sí. Gràcies a la broca.
Clar, jo no sé fins a quin punt el dentista té responsabilitat o no.
Home, a mi em sembla que la té bastant, no?
Sí, no? Però, clar, és que diu que...
Ha de lligar bé la broca.
Clar, però si tu estàs posant-li... Tu li estàs empastant un caixar a un senyor.
Sí.
I aquest senyor, en el moment de posar-li la broca, va i tus... I
com s'aguanta la tos?
Clar, jo... Ja, clar, és un... jo imagino que...
Podria haver avisat, això
clar,
sí.
Clar, has d'avisar, però també... Sí, imagino que no, aquesta broca no ha d'haver estat ben posada a l'aparell, perquè...
Evidentment, per arrencar la broca i aspirar-la...
Clar, o sigui,
alguna cosa ha fet malament.
Quin nivell de tossit, de tos?
O de dentista. Canvi de dentista.
No, sí, sí, això està clar.
Jo crec que ja ha canviat de dentista. No sí. crec que tingui ganes de tornar allà.
O el dentista
perquè
ha canviat...
saber el que se'n passa la propera vegada.
També potser el dentista ha canviat de proveïdor de broques. De...
També pot ser.
Haurà de canviar de ferreteria.
I llavors, altra cosa, si la broca ja l'han tret, perquè no la reprofiten? El dentista? Li
no, home, que se
l'emporti
de record.
No sé, escolta, com està tot...
Home, sí, sí.
Els dentistes que no cobren gaires diners?
No, però és que més és una broca de 2 centímetres, o sigui...
Sí, és petita.
Superpetit i els problemes que ha donat.
Jo crec que li hauria de tornar al pobre dentista sí. i que segueixi treballant amb aquesta broca, a veure què passa.
Sí, perforant pulmons des de sí, 1987.
Sí, exactament. Confia en les teves dents, no els teus pulmons.
No, això ja és una... Vens a arreglar-te les dents, però potser s'ha d'espatllar una altra cosa.
Mira, que tinc una altra notícia ràpidament.
A veure.
És una oferta de feina.
Val.
Vinga, igual t'interessa.
Potser sí.
Vinga. És d'una organització benèfica.
Ah, val.
Val?
Molt bé.
I com has de treballar? Comptant pingüins?
M'agrada molt aquesta... Jo m'apunto.
Doncs has de comptar pingüins a l'Antàrtida.
Clar. El lloc potser no seria el més adequat per... Bueno, clar, sí, per comptar pingüins sí,
a veure,
però per treballar
el
no.
El problema és que tot just ahir acabava el termini per apuntar-se a aquesta feina.
Quina llàstima.
Em sap greu dir-t'ho així, però... Però és així.
Quina llàstima.
Doncs, a veure, es busquen persones disposades a passar 4 mesos, només.
Ah, bueno.
Sí, sí.
Per unes vacances llargues.
A l'Antàrtida, 4 mesos durant l'estiu austral per fer tasques que inclouen, doncs, comptar pingüins.
Però, o sigui, tu que has d'anar passejant...
Passar llista als pingüins, bàsicament.
Els hi poses noms i vas dient... Fred, Alfred, no?
Sí. Un, tal, dos, tres, quatre...
Manolo.
Clar, no sé quants pingüins hi ha, però deu haver bastants. Per alguns pot ser la feina dels seus somnis.
Sí, sí.
Però bueno, tenim en compte que està una mica lluny, uns 15.000 quilòmetres.
Sí, queda una mica lluny, sí.
I que fa fresqueta.
Sí, per anar i tornar cada dia, no?
Fa fresqueta. Aquí no ho posen, però jo havia llegit en algun altre lloc que la temperatura, el màxim de calor que fa són 2 graus.
Home.
Això és màxim de calor, 2 graus. Llavors imagina't.
Que hauríem de saber el màxim de fred. Clar, això és estiu, no, diu?
Sí, sí, el verano austral. El treball és a l'oficina de correus britànica de Port Lockroy, a l'Antàrtida.
Molt bé.
El requisit per tenir aquesta feina és no ser massa fredolic.
No, clar.
I tenir aptitud per les matemàtiques.
Ah, perquè s'ha
perquè, clar, has de comptar els pingüins a l'oficina de correus que té des de fa dècades el Regne Unit aquí a l'Antàrtida. Has de comptar els pingüins, això és imprescindible.
A veure, ser una mica àgil amb les matemàtiques.
Sí, sí, s'ha de ser àgil amb les matemàtiques, perquè els pingüins es mouen. O et penses que estaran quiets allà perquè tu els comptis. O
home,
els dius, ara fem grups de 100, vinga, agrupeu-vos.
No, clar, però a veure, que es mogui no vol dir que hagis de ser àgil amb les matemàtiques.
Els seleccionats pel Fons de Patrimoni Antàrtic del Regne Unit, que és qui ofereix el lloc de treball, atendran també els 13.000 turistes que visiten la zona durant l'estiu.
Déu-n'hi-do, sí que va.
I també s'han d'encarregar de la botiga de souvenirs, del petit museu, i també de cuidar els pingüins.
Ah.
A veure.
Això ja són més tasques, aquí, eh?
Ara aquí... A veure. No hi ha vàter. No hi ha lavabo. No hi ha lavabo. I l'única dutxa és posar-te l'aigua.
Mare meva.
Fresqueta.
Però això és normal?
Tampoc hi ha llum.
Va, això s'entén.
Per tant, no hi ha tampoc calefacció.
Val. Si has de comptar els pingüins i anar fent palets com a...
I de wifi ni parlar-ne.
Com els dies a la presó, no?
Sí, sí, exactament. I de wifi ni parlar-ne.
Mare meva.
La caseta de fusta es conserva tal com la van inaugurar i habitar. Durant 3 anys, en plena guerra civil mundial, un grup de 49 homes. O sigui, no sé com la van conservar. 49 homes, la caseta. Sóc una mica mal pensada, ho sé, però vaja. Encara allà hi ha els seus trastos encara estan per allà. Podria haver netejat, també,
sí,
penso jo.
I haver millorat una mica aquesta instal·lació, la veritat.
El sou, 2.000 euros al mes.
Em sembla poc.
Em sembla poc per el sacrifici que suposa.
Home, això sí, sí. Clar, són nets, perquè no te'ls pots gastar en res.
No, allà no, allà no pots gastar en res, en allà res, no. És que en res. No,
i per menjar i tot això, com ho has de fer?
Això
allà?
Suposo que et porten menjar deshidratat.
Si és l'oficina de correus, t'ho van enviar per correu.
Exacte, sí. Enviant per correu.
Sí, sí.
Sí.
Mare meva. No m'ha acabat d'agradar,
no, hi ha algunes coses que no em convencen.
Pintava molt bé, però jo de comptar pingüins m'agradava molt, però clar, sí. Després ja...
Clar, passant fred...
Sí, sí, sense res, no sé, no m'acaba de convèncer.
No. En fi, si algú interessava, ahir finalitzava el termini, ho sentim molt, de donar tan tard aquesta notícia, aquesta oferta de feina, tan fantàstica.
Busqueu que potser millor, no?, per provar.
Ah, potser sí, per provar que no sigui. Molt bé, tornem dimarts, Raül.
Molt bé,
que vagi
fins
bé.
Dimarts. Adéu.